Vela Franca.
Els dimarts al Català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Aprendre, jugar i passar-ho bé són les nostres divises al Català al carrer, setmana a setmana, cada dimarts, amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Comencem amb una activitat que ens vols recomanar i que justament és divertida, perquè tindrem a Vilafranca els llenguaferits.
Ah, això vols dir que és sinònim de diversió, no?
Sí, en saben.
Sí, han vingut moltes vegades a Vilafranca, per això suposo que ho dius, convidats per diferents entitats, també a través del Servei de Català, també van venir l'any passat, i sí, tenen una manera bena i això, una entretinguda de parlar del català i de les llengües del món, perquè ells també ho relacionen molt, se centren en la llengua catalana, però donen molta importància a totes les llengües del món que s'han de preservar, que serveixen doncs, per donar valor a la identitat de cadascú i que, per tant, també s'han de tractar amb respecte a la resta de llengües, no només a la catalana. Per tant, sí, ho fan amb un munt de diversió. I, com deies, doncs sí, seran a Vilafranca el dia 30, el dijous, no d'aquesta setmana, sinó la següent.
Aneu apuntant.
Sí, això ja ho fem per queixar, exacte, perquè tothom es reservi l'agenda. És un acte que organitzem des del Servei de Català, que cada any ho fem com a, diem, d'inauguració de cursos, d'alguna manera, tot i que ja van començar fa dies, al final de setembre. Però bé, fem aquest acte d'inauguració i també sempre el que fem és prèviament, en aquest cas serà a les 6 de la tarda, hi haurà la presentació del programa de voluntariat per la llengua, que també és una presentació que es fa així més o menys un cop l'any, però que és un programa al voluntariat que és continu, que no comença i acaba, sinó que sempre s'hi poden anar afegint persones que hi vulguin participar. Però sempre fem una activitat això anual de presentació de materials, de que es trobin voluntaris i aprenents i alguns que no es coneixen, doncs es coneguin en aquell moment. Els que ja es coneixen, doncs es retrobin per anar a aquest acte. I també si hi ha persones que tenen ganes de participar i no saben ben bé com funciona i no ho han fet mai, doncs també poden venir a l'acte, veuen com és la mecànica d'aquest voluntariat i si en aquell moment els interessa, doncs s'hi poden apuntar. Per tant, primer farem aquesta presentació. I després, a 6:45 de la tarda, això ho fem a la Garalda, a aquest espai que hi ha al carrer Sant Raimon de Penyafort, perquè sempre intentem anar canviant d'espai quan fem la presentació i sobretot anar-ho fent en llocs o en entitats que s'han adherit al voluntariat, per tant, que també col·laboren amb nosaltres, doncs acollir aquestes parelles lingüístiques quan necessiten un espai per parlar durant una hora a la setmana, que és el que fan habitualment, o presentant la seva entitat també a les parelles i als alumnes dels cursos, o fent alguna visita, depèn de l'espai com sigui, doncs una visita guiada a l'espai, o sigui que són col·laboradors nostres. I la Garalda doncs, també s'hi ha adherit i per això ho fem allà. I, per tant, a 6:45 de la tarda, després de la presentació del voluntariat, hi haurà aquest taller que ofereixen els llenguaferits, que es diu Assertius amb el català. Com dèiem, els llenguaferits són una parella, el David i la Jèssica, que estan molt habituats a fer aquest tipus de xerrades. En diem taller perquè ells fan unes xerrades participatives i demanen a la gent també que col·laborin i pregunten quina llengua tens tu, com t'hi trobes, bé. Fan unes activitats així, una mica dinàmiques. Però bé, és un format així, més o menys, entre xerrada i taller. I bé, que també doncs, la intenció que tenen és això, reflexionar sobre la importància de les llengües i donar recursos pràctics per utilitzar el català d'una manera assertiva i fomentar l'ús d'aquesta llengua doncs, en tots els àmbits de la vida quotidiana, que no la deixem el català només per unes situacions concretes, sinó que l'utilitzem en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Doncs tot això serà el dia 30 d'octubre.
Cal reservar d'alguna manera, inscriure's?
No. El que això sobretot ha de quedar molt clar que és una activitat oberta a tothom. En diem això d'inici de curs, però no és que sigui exclusivament pels alumnes dels cursos, tot i que les convidem a tots i molts venen, però també ens agrada que hi vingui tothom que qui vulgui. Per tant, és una activitat oberta a tothom i no té res a veure amb el que fem durant el curs. No té res a veure amb les classes, sinó que és per tenir activitats complementàries al que és l'aprenentatge del català.
La setmana que ve farem un petit recordatori, perquè és dijous 30, però volíem llançar l'activitat amb antelació perquè us guardeu aquesta tarda del dijous 30 d'octubre, perquè passareu una bona estona amb els llenguaferits.
Això mateix.
I quan falten 2 minuts i escaig per 11:45, obrim el concurs. Un concurs que presenta novetats per petició popular, oi, Teresa?
Bé, no gaire. Hem canviat una mica la forma per anar-ho variant, eh? No us penseu que ara sempre serà així. Així anem canviant l'estructura, diguéssim, de les preguntes, perquè potser si d'una manera semblava més difícil, doncs ara ho fem al revés. O sigui que les setmanes anteriors jo deia una paraula i m'havíeu de dir què significava aquella paraula. Aquesta setmana ho fem al revés. Jo dic la definició o què vol dir la paraula i vosaltres m'heu de trobar quina és aquesta. Les altres setmanes hi havia 3 opcions de resposta, que m'ajuda. Ara, amb aquest format, doncs el que puc dir és el que ja hem fet moltes vegades, és el nombre de lletres que té la paraula, i així ajuda una mica. I si no, doncs ja ho sabeu, que anem donant pistes d'una manera o altra, perquè segur que serà fàcil de trobar.
La qüestió és jugar i participar. No us faci mandra ni mania si no esteu segures que l'encertareu. No passa res. Totes les trucades tenen número pel sorteig del llibre. Avui és un llibre infantil, recomanat per infants a partir d'uns 10 anys, any amunt, any avall. I es diu Un abric vermell. Està escrit per l'Alba Dalmau, té unes il·lustracions molt i molt delicades i el protagonista és aquest abric vermell misteriós que li regalen a una nena que ha passat de generació en generació i que fa que tot trontolli. Aquest és el nostre premi per totes aquelles i aquells que truqueu al 93-827-2626 a partir d'ara, quan la Teresa comença amb aquestes primeres definicions.
Va, de moment continuem amb el tema que portàvem, que de la setmana passada, que és l'alimentació, aliments, menjars...
Aquesta seria la primera pista.
Sí, el tema va per aquí. I la primera pregunta. Com s'anomena la quantitat de verdures que es poden agafar amb una mà? I la pista també és això, que es poden agafar amb una mà. Per tant, la paraula va relacionada amb mà. És una paraula que té 5 lletres. Podem parlar, doncs, si parléssim d'un ram de flors, doncs aquí parlem d'un no sé què, d'algunes verdures, de calçots, de bledes, de pastanagues, eh? Com en diem, d'aquesta quantitat que s'agafen amb una mà?
Quantes lletres?
5.
5 lletres.
Sí, i és coneguda, eh? Una paraula coneguda.
I mà és la paraula clau.
Pista.
Ho agafes amb la mà.
Exacte.
Pista.
2. Com en diem d'una planta que s'asseca? Que potser perquè li falta aigua, perquè l'han regat poc, perquè ha rebut un excés de sol, diem que aquesta planta està com està. Com que parlem de planta, la paraula l'hem pensat en femení, per tant té 7 lletres. Si parléssim d'una paraula en masculí, un arbre, doncs en tindria 6. Però en aquest cas, 3, 4, 5, 6, 7, sí, no l'he comptat bé.
Jo també feia números.
7 lletres. Una planta que com està perquè ha rebut massa sol, perquè li falta aigua, perquè no té gaire bona pinta, vaja. I la tercera. Com anomenem les menjades que es fan cada dia a diferents hores? Normalment hi ha unes 3, 4, almenys 3 menjades que fem cada dia. Com en diem d'aquest tipus, d'aquestes menjades que es fan? Si ho diem en singular, és una paraula que té 4 lletres. I cada dia ho fem, això, eh?
I en plural, una
tindria,
més, eh?
Tindria, si afegim una S, doncs serien 5, si no serien 4. Si diem un o una, doncs serien 4 lletres.
Aquesta vegada volem la paraula. La Teresa us ha donat la definició, l'explicació, com a pista, el número de lletres que té, i vosaltres hi poseu la paraula. Roser, bon dia.
Bon dia.
Benvinguda, tens el número 1.
Molt bé.
I l'avantatge de triar de les 3, la que més rabieta et faci.
Vejam, és que la primera no estic segura.
Doncs...
I la segona, jo diria que és mústia.
Mústia, si no m'equivoco, no és en català, no crec que existeixi.
Ah,
això seria en castellà.
Seria aquesta paraula en català, no?
Sí, per tant, sí, vas bé, per la... això correspon a la definició, diguéssim, que he dit, però hauríem de trobar la forma en català.
Ai, pues...
I en català no saps com ho diries? No et ve el cap?
Algú que està sec.
Sí, no, no, és que és ben bé això que has dit en castellà, però hauríem de buscar la paraula catalana. Això que li ha tocat molt el sol, que les fulles
que
estan
pensida.
Com a caiguda... Eh?
Ho ha dit, torna-hi.
Pensida.
Pensida, veus? Com si que ho sabies. Pensida. Això, quan estan les fulles caigudes, que li ha tocat massa el sol, li falta aigua... Això a vegades amb les persones també ho diem. Avui et veig pensit, et veig pensida.
Mira,
eh?
Saps de què he pensat jo ara mateix? Amb una pansa.
Mira, doncs també ho volia dir. Això de pensir ve de pansa, sí. De pansa és un gra de raïm que s'ha assecat, doncs que s'ha pensit molt, està molt sec, doncs ve de pansa i ve del verb pendere, en llatí, que vol dir estendre, i sobretot es refereix als raïms que quan s'estenen perquè s'assequin, i així obtenir les panses. Doncs molt bé, pensida, bé de pansa, i vol dir això. O i quan estàs de mal humor o trist o així, també diem, oi, avui estàs pensida.
Sí. Eh?
Molt bé.
Que no ho està pas, la Roser
no,
està molt
no
eixerida.
No, ens ho ha semblat.
Molt bé, moltes
Roser,
gràcies.
Gràcies per la trucada, gràcies. Bon dimarts.
Bon dia.
Adéu.
Adéu, adéu.
Pensit, pensida.
Sí, això
és
mateix.
És bonica la paraula.
Sí, i bé, és una d'ús habitual, eh? I
molt
bé,
gràfica, penses en una pansa.
Sí, i bé de pansa, que això, és d'aquest origen llatí, de pansus, i de, és el verb, i pendere, que és el participi.
Aquesta és la dinàmica d'avui. La Teresa fa una definició, us diu les lletres que té la paraula que busquem, i vosaltres truqueu al 938-27-26-26 i ens dieu la paraula. Posem una nova definició?
Va, a veure.
Així en tenim tres en joc.
N'afegim una altra. A veure, un aliment calent, líquid, que és el que s'obté de bullir diferents ingredients. Eh? Un líquid que s'obté de diferents ingredients, que es menja calent, sobretot ve de gust ara de cara a l'hivern, ja a l'estiu no tant. Doncs bé, aquesta paraula pot tenir 4 o 5 lletres, perquè es pot dir de dues maneres. N'hi ha una forma que a vegades ens sembla que en català no és correcta, però sí que ho és, i una altra que sembla que sigui la genuïna, però bé, totes dues són bones, que no s'assemblen gens, totes dues. Pot tenir 4 lletres o pot tenir 5 lletres. Un aliment líquid, calent, que resulta de bullir, a vegades durant força estona, una sèrie d'ingredients.
Per exemple, verdures.
Per exemple, verdures,
algun
i s'hi pot posar pollastre, i s'hi pot
ossos
posar
ossos,
i poden posar... Cadascú depèn de com ho vulgui fer, s'hi poden posar diferents ingredients.
4 o 5 lletres?
Sí, poden ser 4 o poden ser 5. A veure. I us recordo les que teníem?
Sí, tant.
Va, a veure, la primera, que he dit. Com s'anomena la quantitat de verdures que es poden agafar amb una mà?
I la paraula clau és mà.
Ah, exacte. Per tant, busquem una paraula que ve d'aquesta família de mà i, per exemple, això ho diem amb els calçots, amb les bledes, amb les pastanagues, eh? Un no sé què de calçots, ara que ve la temporada. O un no sé què de pastanagues, eh? Doncs això, com en diem, es poden agafar amb una mà. Té 5 lletres. I l'altra que teníem... És com anomenem les menjades que fem cada dia a diferents hores, o sigui...
El conjunt.
Fem el dinar, fem el sopar, fem l'esmorzar, això seria el nom de cada una, però en conjunt d'això com en diem, quan mengem. Hi ha persones que fan 3 menjades, n'hi ha que en fan 4, potser el berenar hi ha algú que el se'l salta.
O no el perdona.
Exacte, això depèn de com funciona cadascú. Doncs d'això, d'aquest tipus, dels menjars aquests que
el
fem...
El conjunt de tots els menjars.
Com en diem, d'això?
Hi ha una paraula que els engloba tots.
Sí, i això, si ho diem en singular, si diem un, doncs tindrà 4 lletres. Si els diem tots, doncs llavors serà en plural i en tindrà 5.
Truqueu-nos al 938-27-26-26 i us podreu endur a casa un abric vermell d'Alba Dalmau. Sona de nou al telèfon de Ràdio Vilafranca. Saludem la Jacqueline. Bon dia.
Bon dia. A veure, jo em sembla que vaig per la resposta de sopa o caldo.
Sí, a veure, Sopa també podria ser, és veritat. Jo, tant com sopa, no hi havia pensat, però, evidentment, si és un... la sopa és una cosa líquida que bull i pot ser sopa. I molt bé, això que deies, caldo. Caldo és amb 5 lletres i és la que buscàvem. Hi ha una altra manera de dir caldo, que a vegades sembla que és com més català, tot i que caldo està admesa i ho podem dir quan vulguem, eh? Que si algú hi pensa, doncs també ens pot trucar per dir-nos aquesta altra forma. Però sopa i caldo ens serveixen.
M'ha vingut això perquè m'agrada moltíssim.
I ara ja ve l'hivern i ja ve de gust.
Sí, ara ja començarem a esperar. Fins ara no.
I tant, i tant.
Bueno.
Gràcies, Jacqueline. Bon dia. Sort amb el
dos. Bon dia tinguem. Bon
adéu,
dia.
Gràcies. Adéu. Segueix sonant aquest 938-27-26-26. Paquita, bon dia.
Hola, bon dia, guapetones.
Ets de sopa? Ets de caldo?
Ho era. Però sí, encara vaig fer alguna cosa, no gran cosa, perquè ja no em deixen cuinar. I sí, que m'agrada fer caldo.
Bé,
sí.
Però sempre se poden trobar de fets, ja. Avui dia
no,
ja...
No. Com el que fa el que dèiem, el caldo de la iaia, que diu els meus nets i bisnets,
sí.
No hi ha res, eh?
No és el mateix, no.
No.
Molt bé. Doncs quina resposta ens volies donar?
Bueno, ja que anava, que no he estat el cas.
Ens queda com s'anomenen la quantitat de verdures que podem agafar amb una mà.
Sí.
Per exemple, calçots, bledes, sí. Pastanagues... Sí. Com en podríem...
Un manat.
Un manat, exacte, així de senzill. A partir de mà, doncs tenim manat, per tant...
Manat.
Ho hem d'escriure totes dues amb A, eh? Manat, les dues A's.
Manat.
I parlem sí. Això d'un manat de calçots, un manat de pastanagues, eh?
Qualsevol cosa. Que sigui verdura, qualsevol
sí.
Verdura que sigui, és un manat.
Es pot dir manat, també es pot dir manoll, que també ve de mà.
També ve de mà.
I també ho podem dir en persones, eh? Per exemple, ser un manat de nervis. Això també existeix.
Un manat de nervis, sí.
Quan algú està molt nerviós, també es pot dir ser un sac de nervis, un feix de nervis, sí. Però manat sí. També seria aquesta expressió.
Un feix de nervis, de tot es pot dir de moltes maneres.
Molt bé, doncs ja ho tenim.
Gràcies, Paquita, sort amb el 3.
Vale, gràcies.
A reveure.
Adéu. Molt bé, ja hem resolt el manat. Tenim aquests, com els menjars que es fan cada dia, com s'anomenen, i us en dic un altre, va. Ara busquem un verb. Com es diu aquesta acció que és netejar un plat de tots els residus que hi queden? O sigui, allò quan traiem els plats de la taula, han quedat restes de menjar i ho fem anar amb una forquilla, amb un ganivet, ho tirem cap a les escombraries, no? Com se'n diu d'aquest verb, d'aquesta acció? Això és un verb que té 7 lletres. Per tant, com acaba amb R, perquè és un infinitiu... I vol dir això, l'acció de treure totes les restes que queden en un plat o en una paella o on sigui, eh?
El que fem després de cada... Aquesta paraula
exacte.
Que busquem, també.
Aquesta
paraula que
moment.
Suma tots els menjars.
Aquest altre moment del dia que fem cada dia.
Doncs aquest verb ens toca fer-ho després d'aquests moments
sí.
Del dia. Potser amb el berenar no tant, però amb els altres segur.
Hi ha persones que ja no s'ha de netejar tant el plat perquè ja el deixen net. I n'hi ha que sempre deixen alguna resta.
Deies ara el deixen net i també podrien dir el deixen
així.
Amb aquest verb,
també,
no?
També, sí.
Ben el
sí,
verb que
perquè
busquem.
Si surt el verb, també explicaré que té algun altre significat. A part d'això de treure els residus, doncs també a vegades és quan el tens al davant el deixes tan net que ja queda així, això que deies.
Net com una patena,
sí,
doncs faries servir el verb aquest.
Gairebé no cal ja rentar el plat perquè ja no hi queda res, eh?
I si algú sap una altra manera de dir sopa o caldo...
Això mateix.
També l'esperem.
També, ara no sé, de cara a Nadal o això, també sempre es diu potser més que caldo, doncs cada vegada parlem més amb aquesta paraula que bé, que
em deia... Sembla més catalana.
Sí, sembla que ho sigui, però vull dir que podem parlar tranquil·lament del caldo de Nadal, eh?
Falten 5 minuts per 11:45 i sona de nou el 938-27-26-26. Saludem el Josep Maria. Hola.
Sí, hola, bon dia.
Bon dia. Per quina vas?
Bueno, que es pot tornar a repetir lo del caldo o per la d'escurar el plat, perquè és escurar, no?
doncs el caldo deixa-lo estar, ara ja ens has dit aquesta. Molt
sí.
Bé, l'escurar. O sigui,
sí,
això,
sí.
Treure totes les restes que queden, doncs
sí,
és escurar,
sí.
I també a vegades de la taula mateixa. Hi passem una molla de pa o no en deixem ni una de molla i això també és escurar el plat.
Sí, sí,
i ara,
sí.
Si tenim temps, comentaré alguna altra opció de l'escurar.
Que em permet fer una petita consulta. No sé si és possible o no. Només és una pregunta de matisar com se diu una cosa realment.
Sí, sí, tu pregunta. Sí. Si ho sabem, sí. T'ajudo.
Sí. Aquella enfermedad que van agafar les vinyes a finals del segle XIX, que
sí.
Venia de França, que es van morir els ceps, que era un bitxo que es ficava a l'arrel i tota aquesta història,
sí.
Com s'anomena?
Filoxera, no?
Molt bé.
La filoxera.
Vostè m'ho ha dit, filoxera. Jo el que volia saber si es diu filoxera o filoxera.
Ah, no, filoxera. Aquest so de la X, doncs té... Bé, la X és veritat que quan s'escriu pot tenir diferents sons, però si hagués de dir filoxera, hi hauria d'haver una I al davant, com si diguessis, no sé, ruixat, per dir-ho d'alguna manera. Però no.
Per exemple, diem aixaneta, no?
Enxaneta. Sí.
O enxaneta, és igual.
Clar, però depèn, clar, de cada cas, enxaneta, abans de la X hi va una consonant. Llavors
sí,
té aquest so.
Si va una consonant abans de la X, és...
Sí.
Exemple, és que no sé. No?
Normalment sí. En canvi, sí. Quan va entre vocals, si vols que soni x, com deies, com enxaneta,
sí.
Hi ha d'haver una
sí.
I al davant. Això, com deia jo, ruixat. Llavors, a davant hi has de posar una I perquè tingui aquest so. Si no hi ha una I, sona el so de K, de X, com taxi.
Ja. És que els avis en deien la plaga de la filutxera.
Deien filutxera?
Sí.
Ah, clar, és que això ja són...
Jo vinc de pagès, i ho sé, deia la filutxera, aquí va passar la filutxera i tal.
Ah,
i ara fa anys i panys que sento la filuxera i penso que... Em pensava que es deia malament o que aquella gent ho deien malament en aquell moment, no ho sé.
Clar, igual, deu ser una pronúncia popular que potser no
sí,
sé d'on venia
sí.
i es devia estendre així, però ara, clar, actualment doncs es diu filoxera, sí.
D'acord. Gràcies,
Molt bé, gràcies per l'aportació.
Quin número?
El 4, Josep Maria.
El 4, molt bé.
Sort.
Moltes gràcies,
I ara, adéu.
Gràcies.
Adéu.
Em sembla, Teresa, que hauràs de dir tu l'altra forma de dir sopa o caldo.
Sí, així ja ho enllestim. Es pot dir també brou, un brou.
El brou de Nadal.
El brou de Nadal, o de brou de carn, brou de pollastre.
El de cada dia no li diem tant així, no?
Tant,
el
no
de
sé
Nadal
per què, oi?
Sembla que
és
necessita...
És més solemne.
Exacte, la paraula culta.
Deixem pendent aquelles menjades de cada dia.
Sí, ja sortiran.
I de l'escurar, doncs bé, us volia dir això, que també hi ha com expressions que són amb el verb escurar, com ara escurar-se el coll, quan tens com alguna cosa que necessites com estossegar una mica per treure-t'ho, que se t'ha quedat enganxat, escurar el coll, escurar-se les dents, netejar bé entremig de les dents, escurar-se les orelles, també vol dir netejar-se les orelles, o escurar-se les ungles. Tot això també es pot fer amb el verb escurar. Buidar un recipient sense que no en quedi gens, doncs escurar la plata, escurar el got, escurar un os o un pinyol, això, les espines del peix també les escurem, i també en el sentit d'exaurir. Per exemple, una botiga s'ha quedat sense existències, ha escurat les existències, o ha escurat els diners del calaix, o escurar les butxaques d'algú, treure... agafar-li, diguéssim, tots els diners que té, que porta, i li has escurat les butxaques. Vull dir que té molts usos, aquest verb.
Fem-lo servir, que és bonic.
I tant.
Escurar.
Molt bé.
Regalem el llibre, aquest abric vermell de 20 dibucs, recomanat pels 10 anys amb una vall, i surt el 4. Per tant, l'última trucada d'avui, Josep Maria, el llibre és teu, quan puguis i vulguis, passa per Ràdio Vilafranca. Teresa, bon dimarts.
Fins dimarts que ve. Adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Fem un darrer repàs a l'actualitat dins les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament de les Cabanyes aprova inicialment el nou pla urbanístic del municipi. El ple de l'Ajuntament de les Cabanyes ha aprovat inicialment el projecte del nou pla d'ordenació urbanística municipal, el POUM. Aquest document és l'eina clau que defineix com es vol organitzar i planificar el creixement del poble en els pròxims anys, amb l'objectiu de garantir un desenvolupament sostenible, ordenat i respectuós amb l'entorn. L'aprovació inicial inclou també l'estudi ambiental estratègic i la resta de documents tècnics que formen part del projecte. A partir d'ara s'inicia el període d'informació pública durant el qual la ciutadania podrà consultar la documentació i presentar-hi suggeriments o al·legacions. Tota la informació està disponible al web municipal. Comença a Vilafranca una nova campanya de control i vigilància de patinets i bicicletes que durarà fins al 2 de novembre. La policia local de Vilafranca ha començat aquesta setmana una campanya intensiva de control i vigilància de vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics o segways, i bicicletes a tot el terme municipal que s'allargarà fins al diumenge 2 de novembre. L'increment de l'ús dels patinets i bicicletes a les zones urbanes ha comportat nous reptes en matèria de seguretat viària. La campanya pretén corregir conductes imprudents o perilloses i garantir la convivència segura entre vianants, ciclistes i conductors. Durant el període de control, els agents vetllen pel compliment de la normativa de trànsit i de les ordenances municipals, amb especial atenció a infraccions com circular per voreres o zones de vianants, utilitzar el telèfon mòbil o auriculars durant la conducció, circular dues persones en un mateix vehicle, entre d'altres. En el cas dels menors d'edat, els pares o tutors legals hauran d'assumir la responsabilitat de les sancions derivades de les infraccions comeses. El Banc de Sang fa una crida a donar sang aquesta tardor a Ordal. El Banc de Sang i Teixits anima la ciutadania a donar sang durant aquesta tardor per ajudar a recuperar les reserves, que actualment són més baixes del que és habitual en aquesta època. A Ordal, la campanya de donació tindrà lloc diumenge 26 d'octubre de 10 a 2 a l'Ateneu. Les donacions han disminuït després de l'estiu i per causes com els aiguats recents o la vaga general que han obligat a suspendre algunes campanyes arreu de Catalunya. El banc recorda que a Catalunya calen més de 1.000 donacions diàries per atendre les necessitats hospitalàries i que de cada donació se'n poden beneficiar fins a 3 persones. Sota el lema "una donació per a cada estació", la crida s'adreça tant als donants habituals com a les persones que encara no ho han fet mai. Per participar-hi cal demanar cita prèvia al web banksang.net/donar. Iconit celebra amb èxit la Festa de l'Esport i reconeix el talent esportiu local. La Festa de l'Esport de Cunit va tornar a demostrar la vitalitat i la força del teixit esportiu del municipi. Clubs i entitats locals esportives van participar al llarg del dissabte en les activitats organitzades per clubs i entitats esportives locals en una jornada que va culminar amb la tradicional gala de reconeixement al talent esportiu. Durant el matí, els clubs van poder donar a conèixer la seva tasca i fomentar la pràctica esportiva entre petits i grans. Futbol, bàsquet, patinatge, arts marcials, tennis i moltes altres disciplines van omplir els espais amb energia. L'acte va culminar amb la gala de l'Esport de Cunit, un esdeveniment en què l'Ajuntament va reconèixer l'esforç, la constància i els èxits dels esportistes i equips locals que han destacat durant l'últim any. També es va fer un especial homenatge a la trajectòria d'aquelles persones i entitats que amb la seva dedicació han contribuït al creixement de l'esport al municipi. La Festa de l'Esport de Cunit tanca així una nova edició amb una valoració molt positiva per part de l'organització i del públic, consolidant-se com una cita ineludible en el calendari festiu i esportiu del municipi.
Penedès en xarxa.
De pantalles en parlem els dimarts amb Carles Gala, el nostre expert. Bon dia, Carles.
Hola, molt bon dia.
La setmana passada, la notícia en majúscules i de tota aquesta tardor vaja era l'estrena de la 2CAT. Estafanejat, jo molt poquet, t'haig de dir.
Sí, jo he mirat alguns programes, he estat tafanejant i la veritat és que té molt bona pinta. Televisió Espanyola s'ha posat les piles i estan fent produccions i programes molt interessants i amb cares molt reconegudes que de fet això també és un ganxo important. Per exemple, els dimarts a la nit, Xavier Bundó, que és una de les veus de RAC1 des de fa molts anys, doncs va fer aquell programa, que és el dia que vas néixer, no? O l'any que vas néixer, em sembla que es diu, que és aquest programa que al final conviden a dos personatges que van néixer un any concret i el que fan és recrear una mica la història personal d'aquests personatges. I el que van fent és, a mesura que van parlant, doncs van posant imatges del Nodo, algunes inèdites fins i tot, de què passava en aquella època i en els seus moments claus de la vida doncs també recreen o posen imatges del Nodo. Va tenir molt bona audiència, en algun moment fins i tot va superar l'audiència de TV3, i cosa que la gent es pensava que això passaria d'aquí molt de temps, però no, la primera emissió justament ja va poder fer el sorpasso, que se'n diu, en alguns moments concrets d'aquesta emissió, i per tant, doncs, bona entrada de 2CAT, i després del debat del nom i tot plegat, finalment li han posat el 2CAT, per tant tenim ja també polèmica per aquí, i veurem TV3 com reacciona. TV3 està passant uns dies una mica també preocupats, perquè, per exemple, el Jordi González, el dissabte passat, amb el col·lapse, va quedar en segona posició d'audiència, i això doncs, no passava des de feia molt de temps.
No estan acostumats, no?
No estan acostumats. El diumenge també, amb el programa de la Viviana Vallvé, de Bestial, tot i que aquest diumenge passat va fer molt bona audiència, és veritat que, bueno, a part de les crítiques que han sigut doncs molt...
Duríssimes.
Molt dures, doncs també és un problema per TV3 en aquest moment. De fet, fins i tot és que sembla que amaguin el programa, no? Que després dels 30 minuts, que per fi ha tornat, posen algun documental pel mig, a dir, cada cop comença més tard, però bueno, aquesta setmana l'audiència la va acompanyar i cal dir que va funcionar. Però bé, hem d'anar en compte amb això, perquè potser hi ha alguns formats que estan fallant i sí que entremig, quan hi ha futbol, doncs les coses també canvien. Per exemple, aquesta nit, aquest vespre, hi haurà el Barça i, per tant, les audiències del dimarts poden canviar completament. Però TV3 està en alerta, està en alerta.
Em deia el Toni que el Barça juga 2:15, no sé si
sí,
de 3.
Jugarà,
sí,
ajudarà
molt l'audiència.
Sí, el que passa que hi ha les post... Si guanya, acostuma a haver-hi... Si perd, ja s'ha acabat, no passa res, ningú vol saber res més. Si guanya, doncs els dona Champions i aquestes coses s'hauran de posar les piles perquè la gent vol veure el postpartit, les declaracions i tot plegat.
Deies que TV3 no estava acostumada a la competència en català i que passa uns moments complicats, aviam com entoma el repte. Home, una arma molt poderosa que pot petar-ho és la sitcom que estrenen demà a casa nostra.
Sí, de fet, i li estan donant molta força i en parlen. I hi ha un problema que és allò de... No, comparar-ho amb grans èxits de la història, no? O sigui, ho estan comparant molt sovint amb
plats bruts.
I clar, plats bruts són paraules majors, i hem d'anar molt en compte, perquè si estem comparant una sèrie amb plats bruts i després, pel que sigui, no enganxa igual que va passar amb plats bruts, podria ser un desastre en aquests moments, però en canvi és una bona sèrie, no? Llavors, per tant, atenció en comparar amb plats bruts. És aquesta sèrie que justament és una sitcom es refereix a que és un escenari que acostuma a estar en un plató, en el que hi ha 4, 5, 6 escenaris concrets, en públic, és a dir, la gent va allà com si fos una obra de teatre i, per tant, graven seqüència per seqüència de manera seguida, és a dir, no... Seguida vull dir que sí que poden tallar, poden tornar a fer la seqüència, poden tornar a gravar l'escena i tot plegat, però ho graven, diguem-ne, per ordre argumental. La gent que va de públic veu també la sèrie pel mateix ordre. I al final el que se sent doncs, són aquells riures, aplaudiments, la gent que està al plató se sent també durant la sèrie, aquells riures en aquest cas no serien enllaunats, sinó que serien, suposo, en públic. Entenc que ho han fet en públic. Normalment la sitcom sempre es fa en públic. Sí, de fet, ho confirmen, ha sigut en públic. Doncs aquesta sèrie que es diu La Casa Nostra, aquesta sitcom que arribarà, com dèiem, demà 22 d'octubre i que és una sèrie que després de molts anys, de fet fa 13 anys, que fa 17 anys que vam fer 13 anys i un dia, és l'última sèrie que es va fer en públic, i en aquest cas una sèrie creada per Dani de la Orden i Eduard Solà, que entenc doncs, que seran sèries i una producció ben feta. Eh? La casa nostra, que recupera aquest gènere d'èxit amb humor quotidià i una mirada moderna, i veurem també doncs, protagonitzes de luxe. Tenim a Marc Rius, Adrián Gosser, a Paula Amàlia, a Besti Turner, també a Albert Ribalta i a Llum Barrera, i la banda sonora de Tietz. I sona així.
Clar, Miqui, tio, la Ruta està veient que tothom al seu voltant es casa i tu no tens ni el cap.
És que demà hem decidit adoptar un gatet.
Hòstia puta, quina por!
Aquest gat és un símbol del nostre compromís. Sí.
Perquè fa angúnia i no li veus futur o perquè té la cua massa curta?
I no sé, que després de tot aquest temps junts, no sé, sento que fem com un equip increïble, no? I és per això...
Miqui, ho hem de deixar.
Què dius?
Que ja no sento res per tu. O sigui que el nostre amor ja fa temps que està trencant.
No sé si ho he entès a la primera Ruta. Només eren reaccions de sorpresa perquè és una cosa que no m'esperava.
Bon dia, fill.
Bon dia, mama.
TV3 recupera el gènere de la sitcom a partir d'aquest dimecres amb La casa nostra, signada per Dani de la Orden i Eduard Solà. Expectatives altíssimes, oi?
Molt altes, molt altes. I de fet, TV3 també hi aposta fort, eh? Per tant, veurem com els hi funciona, esperem que vagi bé.
A banda de la nostra, t'afanegem a plataformes quines estrenes seriòfiles ens porten.
Doncs avui comencem amb una estrena a Filmin. Els dimarts és el dia d'estrenes d'aquesta plataforma. Estem parlant d'una sèrie que s'anomena Bookish i estem parlant de Mark Gatiss, que va protagonitzar també Sherlock. Va ser un dels actors de Sherlock. És el creador i protagonista d'aquest Cozy Crime. I a Londres de 1946 hi ha una llibreria que porta el nom del seu excèntric propietari, que és Book. I en aquest cas, antic espia militar reconvertit en detectiu poc convencional, Book gaudeix d'ajudant de la policia a resoldre els seus casos més complexos. I quan Jack, un jove amb un passat com a exconvicte, és enviat a treballar a la llibreria, comença a sospitar que la seva arribada no ha estat casual i podria ser doncs, que el seu passat entrellaçat amb el Book doncs, torni a aparèixer en aquesta sèrie. Bookish a Filmin a partir d'avui mateix.
Mi nombre es Book, es mi librería. Tú has venido por el trabajo, ¿no? Esta es Trotty, mi mujer.
Hola, han encontrado algo en circunstancias muy sospechosas.
Mi tipo favorito de circunstancias. Cuénteme, inspector, especialmente si es lascivo, sangriento o vagamente escandaloso.
Es un misterio. ¿En qué consiste su trabajo?
Vendo libros.
Pero eso no es todo, ¿no?
Bookish arriba amb molt bones crítiques, avui a Filmin. De fet, avui estrenen 3 episodis i el dilluns vinent els altres 3, perquè només n'hi ha 6 en total.
Sí, sí, té bona pinta aquesta sèrie, la veritat.
Què ens depara el dimecres?
Doncs mira, dimecres també arriben diverses estrenes, de fet 2, una Amazon Prime Video que s'anomena Lazarus, que és la nova sèrie de l'escriptor Harlan Coben, que segueix els passos de Lazarus, que comença a tenir visions estranyes i inquietants relacionades amb assassinats després de la mort del seu pare. I per altra banda, l'altra sèrie que també s'estrena és El monstruo de Florencia, que s'estrena a Netflix. És una sèrie policíaca centrada en el conegut com a Monstre de Florència, el primer assassí en sèrie d'Itàlia que va escapar de la justícia i que va sembrar també el pànic al país. Sona així.
Se habla de un maníaco que ataca a parejas jóvenes.
Puede que vuelva a hacerlo.
Tengo que pararlo.
Comprobemos todos los casos que tengan semejanzas con los nuestros. Tenemos una conexión. La misma arma que mató a todas las parejas del 74 hasta hoy ya había matado antes.
Lazarus s'estrena aquest dimecres a Amazon Prime Video. Són 6 episodis que ja estaran disponibles a partir de demà mateix i diuen que és una de les apostes de terror i suspens més esperades de l'any. I aquest Monstruo de Florencia és una minissèrie de 4 episodis. Diuen que és un sòlid i respectuós true crime que ens explica aquests fets reals coneguts com l'Alcàsser italià, per fer un símil. I dijous arriben més estrenes a altres plataformes.
Sí, anem a Disney+. En aquest cas s'estrena una comèdia que s'anomena Entrepreneurs, comèdia creada i protagonitzada per Robert Bodegas i també per Alberto Casado, de Pantomima Full. En 10 episodis es presenta un grup d'emprenedors que han sortit de la seva zona de confort i aspiren a convertir-se en grans CEOs, però apenas poden mantenir-se per si mateixos i cada dia acudeixen a un espai anomenat No Comfort Zone, un coworking creat per un milionari ociós, en Gonzalo, i també el gurú de l'emprenedoria, que és en Jacobo. Sona així.
Papá, Gonzalo está en una secta. Dicen que están en un ecosistema y que van a cambiar el mundo. Y todo eso lo está pagando tu hijo con tu dinero.
Bueno, suena bien.
Bienvenido a No Comfort Zone. El único jefe al que hago caso es a mí mismo.
Los emprendedores vienen aquí buscando un lugar guapo en el que sentirse en un ecosistema.
Solo para que conste, soy licenciada en Bellas Artes.
Seguro que ganas siempre al Pictionary, ¿eh? Para mí, alguien que no trabaja, es un crack.
Vamos, 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 vamos.
Si eres feliz, quédate en la zona de confort. Yo me niego.
Si hemos tenido que ir mucho la olla para darlo.
Bodegas i Casado són un duet artístic que des de fa ben bé 10 anys es coneixen com a Pantomima Full i fan aquests vídeos de poc més de minut i mig on s'enfoten de gurús, d'influencers i de tota mena de personatges. Si us agrada, ara porten el seu estil tan particular i amb molts fans a la pantalla petita amb aquesta sèrie. Per cert, que els tres primers episodis, deies, Carles, que són 10, els tres primers estan dirigits per Àlex de la Iglesia. Poca broma.
Doncs, home, sí, cal tenir-ho en compte, llavors.
Si teniu HBO Max, també arriben estrenes.
Sí, Pequeños Desastres és una sèrie que segueix, diguem-ne, l'amistat de més d'una dècada entre quatre dones embarassades que es coneixen en una classe de preparació al part i, tot i tenir molt poc en comú, s'han recordat mútuament durant el procés de maternitat i el misteri se centra en la Jess, que és una mare aparentment perfecta, al món de la qual doncs, comença a desfer-se quan porta la seva filla a l'hospital amb una ferida inexplicable. És Pequeños Desastres, HBO Max, i sona així. To be the best mom that I can be. Turns out being a perfect mother is impossible. Jess. 10-month-old, suspected skull fracture, significant bruising. And no real explanation of how it happened. So I'm afraid social services have been called in. What? I've known you for 10 years, Liz! 10 years! How could you make that? Pequeños Desastres adapta una novel·la de l'autora d'Anatomia de un escàndalo, que ho ha petat com a sèrie, té molts i molts fans. A veure aquesta com els hi funciona.
Són 6 capítols de Pequeños Desastres, destacant Diane Kruger, que ha passat per Espanya per promocionar-la i ha parlat del seu rol i ha dit que és un thriller molt i molt intens. I aquesta setmana hi ha estrenes pràcticament cada dia. Dissabte també tenim novetats.
Sí, arriben a Movistar Plus, s'anomena Mixtape, i la descripció d'aquesta sèrie diu que cada cançó és una carta d'amor, i Daniel i Allison, que es coneixen a Sheffield el 1989 i que s'enamoren a l'adolescència abans de que la vida els separi, es retroben anys després gràcies als records musicals compartits. És un drama romàntic narrat en dues línies temporals sobre l'amor, les segones oportunitats i també el poder de la música, i amb què...
T'hem perdut, Carles? Hola? Ara.
Sí, em sents ara?
Sí,
ara
estaves parlant de la banda sonora.
Sí, tindrem cançons com de Stone Roses, de New Order, de The Cure, a Joy Division, a The Crunch o de Velvet. Per tant, seran cançons interessants i també una banda sonora en aquesta sèrie de Mixtape.
Si hem de posar una pega, és que només té 4 episodis. Cada vegada fan temporades més curtetes.
Sí, de fet és que són aquestes... Jo crec que són a vegades com pel·lícules que les passen a sèries perquè estem en aquesta època de sèries, no? I, escolta'm, les partim en 4 i tenim una sèrie en comptes d'una pel·lícula més fàcil de finançar, més d'audiència, i al final jo crec que són... Bueno, són guions que a vegades es converteixen en sèries.
Es nota que s'acosta Halloween perquè dilluns tenim més estrenes terrorífiques.
Doncs sí, tenim una sèrie que també s'estrena a HBO Max i estem parlant de It, Bienvenidos a Derry. Aquesta és, com dius, una sèrie d'aquestes de terror ambientada a l'univers d'It, de Stephen King, i la sèrie amplia la història establerta a les pel·lícules dirigides per Andy Muschietti.
¡Qué maravilla! ¡No puede ser! ¡Estos me encantan!
¡Gracias!
Los túneles bajo la tierra están y a ningún niño encontrarán.
Stephen King ha tingut dret a veto sobre el guió mentre s'ha filmat la sèrie. Es veu que no hi ha interferit massa, però ha estat el cas. I ara, un cop acabada i a punt de solfa, ha dit a xarxes que és increïble i que el primer capítol fa molta por. Per tant, si té el beneplàcit del mestre, serà
això,
bona.
Sí, jo no la veuré, però qui li agradi el terror, que s'hi posi.
Així tampoc veuràs Talamasca a l'Orden Secreta.
No, jo aquestes coses no m'hi poso gaire, jo. És l'altra sèrie que també s'estrena a AMC Plus, aquesta plataforma que podeu trobar en altres plataformes com Movistar Plus o Amazon Prime Video. Talamasca, l'Orden Secreta d'Anne Rice, és una nova adaptació de l'univers literari d'Anne Rice. La trama segueix a Guy Anatole, un jove que és abordat per un membre de Talamasca, una agència secreta que protegeix la humanitat del món sobrenatural, i és arrossegat a un univers ocult de criatures immortals.
Tira'l.
This was a warning. We'll need to replace her.
Well, we appreciate his time, huh?
Any firm would be lucky to have you.
Something I could help you with?
What do you want from me?
Talamasca, que ha passat per Sitges i que d'alguna manera havia tancat una trilogia que es diu Univers Immortal i que han anat desplegant a AMC, on s'estrenarà dilluns. I tens una altra proposta? Tornem a les sèries policials, d'investigació i de suspens.
Sí, una més d'aquestes que es van fent. En aquest cas estem parlant de la plataforma Sky Showtime, que també podeu trobar a Movistar, a Amazon Prime i altres llocs. És NCIS, Tony and Ciba, és la sèrie que comença després de la suposada mort de la Ciba, quan Tony va deixar l'equip de NCIS per criar la seva filla, i ara que Ciba ha tornat, doncs han estat vivint junts a París amb la seva filla Tali, però quan l'empresa de seguretat de Tony és atacada, han de fugir per Europa i descobrir qui els persegueix, i està protagonitzada per Cote de Pablo i Michael Weatherly.
Hagamos balance de situación. Tú y Tali...
¡Mamá!
Mejor imposible.
¿Negocios?
A tope.
Tony.
Nada mal.
¿Qué favorece el ahora sí, ahora no?
Ahora sí, luego puede que sí.
Torna una exitosa franquícia policial, NCIS, ara amb un spin-off d'una de les parelles més estimades d'aquesta saga que ja han pogut veure en alguna temporada. En aquest cas s'han estirat una miqueta més i són 4 episodis. Carles, gràcies per aquestes pantalles. Que tinguis bona setmana.
Igualment, bona setmana. Adéu-siau.
Els dimarts esgarrapem els minuts per poder-vos explicar una història final de fake news, tot jugant a les fake news, amb la Lourdes Meronyo, quan vulguis.
Doncs us porto una història inèdita, i és que amb tan sols 23 anys s'ha jubilat una persona i ha acabat el llibre Guinness dels Rècords.
Quants anys es diu que tenia?
23.
23.
23.
Insòlit.
Insòlit, totalment. Amb aquesta edat s'ha convertit en la persona més jove de Rússia en assolir la jubilació després d'aprofitar un buit legal en la llei de pensions. La idea de jubilar-se associem inevitablement al moment en què els treballadors arribem a l'edat ordinària per fer-ho. Però no obstant això, a Rússia va cridar l'atenció un jove que es va jubilar amb 23 anys gràcies a aquesta insòlita clàusula de guerra. El cas del rus Pavel Stepchenko es remunta quan tenia 16 anys. En aquell moment va ingressar en un programa especial de l'Escola del Ministeri de l'Interior rus. Allà va estar durant 5 anys, fins als 21, i després d'aquest període d'estudis dedicats va treballar durant 2 anys a la Divisió Territorial del Sistema d'Assumptes Interiors a Donetsk, on s'informa Odity Central. Un cop va arribar als 23 anys, va aconseguir jubilar-se aprofitant aquest buit legal en la llei de pensions russa. Durant el període de llei marcial, se li va reconèixer un període d'antiguitat de 3 anys per cada mes de servei. Amb aquestes condicions, va poder acumular més temps de servei en temps rècords en comparació amb altres companys. Va ser el novembre del 2023 quan aquest jove, tal com revela un portal, va sol·licitar la seva jubilació conforme a la legislació vigent al país rus. Finalment, el seu recurs va ser acceptat i rep una pensió per antiguitat, un fet inèdit que no va passar desapercebut per l'Agència Internacional de Registre de Rècords. El pensionista més jove de Rússia té 23 anys i 339 dies. Pavel, pels amics, nascut el 25 de desembre de 1999. Pavel va rebre una pensió pel seu llarg servei en el sistema del Ministeri a l'Interior i és el que recull en un missatge breu l'agència que registra els rècords aconseguits a Rússia, així com en altres països europeus. Ostres, amb 23 anys jubilar-se, eh?
Insòlit, increïble. Però clar, primer hem de decidir,
mira,
si és 49, veritat o no.
Amb 49 em conformava, ara mateix.
Ostres, clar, és que aquí el debat està entre si 65 o els 67, que ara ja t'estan demanant, i aquest noi, gràcies a una argúcia legal, ho aconsegueix amb 23 anys, si no havia treballat res, si tot just s'hi havia posat. Va, jo diré que sí, perquè em fa molta gràcia que hagi guanyat el pols al sistema administratiu rus, si és que és cert, i que hagi pogut fer aquesta jugada magistral.
Jugada mestra, perquè és real.
Sí?
La notícia és verídica.
En Pavel existeix i està jubilat amb 23
existeix
anys.
Existeix el Pavel, aquest amic nostre, que no he estat capaç de dir el seu cognom. Sí, sí, existeix. I ha entrat al llibre dels rècords.
Increïble.
O sigui,
brutal.
Increïble. Lourdes... No trobarem una argúcia legal nosaltres? No, no.
Ho veig complicat, eh? Ho veig complicat.
Sí, jo també.
Però
jo també.
Tot és posar-s'hi, tot és posar-s'hi. Gràcies, Lourdes. Bon dimarts.
Adéu.
Mira, avui li dedicarem el programa i aquestes 3 hores de ràdio al Pavel. Chapó per ell, que s'ha jubilat amb 23 anys a Rússia. Acomiadem aquest Penedès en Xarxa d'avui dimarts 21 d'octubre. Gràcies per acompanyar-nos. Demà ens retrobem al llarg de 3 hores. Adéu-siau.
Ràdio Vilafranca.